Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Que bé.
Molt contenta, de bon humor. Dia gris, però jo
mira,
feliç.
Mira, veus que bé.
Ui, mira, m'ha salit un pareado. Mare de Déu. Com comencem?
Què avui? Què ens portes?
Doncs mira, us porto una coseta així bastant guai per fer una mica més de promo del meu sector i
sí?
Per retornar una mica a l'òpera, que la teníem una mica no abandonada en cap cas,
no.
Però hem parlat d'altres cosetes.
Exacte.
Així que avui, amb motiu de la nova estrena de la temporada de la Fundació d'Òpera de Catalunya,
sí?
Els de Sabadell, que
sí, sí,
ja ho sabeu molt bé tots, us porto el clàssic dels clàssics. Per què? Doncs perquè és l'història d'amor més tràgica mai escrita i contada. Ja saps per on
ai,
vaig?
Sí, home, i tant.
Ja t'ho pots anar imaginant.
Sí, 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 sí.
Doncs avui toca òpera i de les bones, perquè avui parlem de Romeu i Julieta en la versió del compositor francès Charles Gounod.
Que comença trist tot, això.
Muy alegre no és.
No.
Romeu i Julieta no es caracteritza per ser una cosa lleugera i optimista.
També és veritat, tota la raó.
Però això no treu que sigui una fantasia. És que m'encanta. No ho puc evitar. M'agrada.
Sí,
m'encanta
sí, sí,
Shakespeare,
sí.
M'encanta Gounod. O sigui, per mi és la
combinació...
Sí.
Jo també.
No ho puc evitar. No
és
puc.
Així.
I esos drames tan grandes.
Sí,
oi, me pueden. Sí, sí. Jo crec que eren els col·laborats de l'època, mira aquest dia.
Segurament.
Bueno, què passa? Doncs que, com us deia, el dia 18 d'octubre, la Fundació d'Òpera de Catalunya arrenca les representacions amb un repartiment de luxe i, a més, estan dirigits musicalment pel mestre Daniel Gil de Tejada i escènicament per Pau Monterde. Estan girant per tota Catalunya fins al 10 de novembre.
Ep, no es pot bé, això.
No, és que no teniu excusa, val? Estan
clar.
Que si Sant Cugat, que si Manresa, que si Vilar de Cans, o sigui, clar. Arreu. No teniu excusa, perquè segur que us pilla a prop. Estic
sí.
convençuda.
Sí, sí.
Entreu a la seva web, consulteu el vostre teatre més proper, que no us podeu queixar.
Ara.
Que si vosaltres no aneu a l'òpera, l'òpera ve a vosaltres quan muntanya a Mahoma.
Correcte,
això és així. Que no hi ha excusa. Heu d'anar-hi, hem d'anar-hi. Va, després d'aquest moment de consumit òpera, por favor,
sí.
Anem a parlar d'aquesta meravella. Va. Com ja sabeu, com ja intuïu, s'han fet milers de milions de versions sobre aquest clàssicazo de Shakespeare.
Mm-hmm.
Tenim la famosíssima pel·li del DiCaprio, la de Baz Luhrmann, que ja...
Sí, està ahí.
Tenim el West Side Story, de Bernstein i Sondheim, quan és Maria, que meravella, el tenim. I després hi ha versions que si Shakespeare in Love, que si l'Alacrán enamorado,
sí.
High School Musical, Romeo debe morir... I no, mira, és que...
N'hi ha milers.
I, evidentment, en el món de la música clàssica, doncs, també hi són. I molts compositors, com Berlioz, Tchaikovsky, Prokofiev, han fet de tot.
Mm-hmm.
Romances, sinfonies, òperes, ballets... I tu ara estaràs dient allò de... Ai, mira, ara mateix, Maria, no em sona cap Romeu
clar.
I Julieta del món de la clàssica.
Clar, clar.
Però farem allò de sempre. Us posaré un fragment de Tchaikovsky i em direu... Ah, collons, doncs sí que em sonava, sí.
Vinga. Doncs sí que em sonava, sí.
Ai, que bonito és. Saps quin moment és aquest? el de l'amor a primera vista.
Ep,
com passa. Has vist com puja la música de...
Sí, 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 sí,
Dios
sí.
mío, cómo me gustas, Romeo,
així.
Y tu amigo... Bah, que bonita. Oi que et sonava?
Sí, sí, sí.
Doncs sí,
sí, sí.
Senyor, aquesta Clàssic. És la versió
s'ha
de...
S'ha usat en bandes sonores, això, eh? S'ha usat, això, en bandes
això
sonores.
Hasta la saciedad.
Sí, sí, sí.
Fins
sí, sí,
a la sacietat.
Sí.
De fet, no sé si és a Bèlgica o Holanda, no recordo, és un anunci de compreses. O sigui,
fixa't.
Ara llegava als lugares tremendos. I també, de nou, continuem amb el pues a mi no me suena ningú Romeo i Julieta. Escoltem un moment això de Prokófiev i em diem si us sona.
Va.
Aviam.
Anuncis de cotxes.
Joan, anuncis de
sí,
cotxes.
De ah, mira, sí? Em diuen de perfums, de Chanel.
Ah, sí? Ah,
sí, sí
mira,
sí,
doncs
sí,
aquesta
sí,
no
sí,
la
sí,
sabia.
Sí.
Bueno, és una meravella, la coneixem tots, i sí, pertany a Romeo i Julieta, és el moment del ball de màscares i en la seva versió de Prokófiev, que ja veiem que era un senyor más torturado,
sí,
más oscurito.
Sí, sí, sí,
perquè esto, como fiesta, es un poco dark.
Sí.
Però bueno, és que acaba dark, ja ho hem dit.
Clar,
és
que va... Es pot fer spoiler ja de com acaba Romeo i Julieta?
Jo crec que sí. Jo penso que... Sí, estan, acaben tots muertos, sí.
Sí,
sí,
i ja està.
Sí, sí, ja està.
No passa nada. La vida.
No, però què passa amb aquest Romeo i Julieta? Per què tantíssimes versions? Doncs jo penso, i és una opinió, que és una història tan universal que per més anys que passen ens identifiquem igual i plorem i ens emocionem. Per què? Doncs perquè tots hem estat joves, tots ens hem enamorat per primer cop i, a més, connectem molt amb el tema de les injustícies d'un destí marcat que sí, discursos d'odi, discursos de violència. Per això ens toca tant de prop, perquè li pot passar a qualsevol.
Sí, 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 sí.
Així que jo penso que els compositors també s'emocionen, com és natural, i, per suposat, doncs, fan la seva pròpia versió des del cantó de la música.
Uh-huh.
I quina us porto avui? Doncs, segons alguns, diuen que és la versió més acurada d'aquest dramon.
Ep.
I és, com us deia, la de Charles Gounod. Però, per conèixer la seva obra, l'hem de conèixer una mica d'en ell.
Mm-hmm.
Aleshores, ell és un compositor nascut el 17 de juny de 1818 a París. I es tracta d'un dels màxims representants del romanticisme francès. No és aquell romanticisme donde me desgarro, me corto las venas y muero por amor.
Sí.
No, és una música, té un estil com super subtil, delicat, emocional. Clar, si jo et dic aquestes tres coses, no et sembla com la persona
sí, clar,
perfecta
evidentment.
Per musicar aquesta història?
Sí.
Doncs per això molts crítics també ho han considerat, no? Aleshores, qui era aquest senyor? Doncs és un senyor que, la veritat, ho va tenir bastant fàcil a la vida. No
sí?
ens enganya. Sí, 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 sí.
Els
pares els recolzaven a topíssim. De fet, va ser la mare, que ja era un excel·lent pianista, la que li dona les primeres lliçons de piano, veu de seguida que aquell nen té un talent brutal i ja l'envia al Conservatori de París a estudiar amb els millors mestres.
Fixa't.
Vull dir que un inici com... No et diré fàcil, tothom té els seus drames, però bastant encaminat, amb molt de suport i molt guai.
Mm.
Què passa? Que ell era un crac. I de seguida, en estar estudiant, guanya un premi per poder anar a estudiar a Roma.
Ep.
I és allà a Roma on ell entra en contacte amb l'òpera italiana. I esclar, per suposat, no s'hi pot estar de començar a composar-ne.
Clar.
Òbviament. Perquè és que mola mucho l'òpera,
sí, sí,
ja ho
sí,
sabem.
Sí, sí.
Perquè què passava? Ell, fins aleshores, estava... Sí, estava quasi obsessionat amb la música religiosa. Només escrivia música religiosa.
Mm-hmm.
Primera, perquè per una banda és veritat que tenia un sentiment religiós molt, molt arraigat, era una cosa, un senyor molt místic. I per altra banda, com ja t'he dit, aquell estil compositiu que tenia, tan subtil, tan emocional, doncs li encaixava superbé per fer aquest tipus de música.
Mm-hmm.
I tu diràs, no me suena este señor Gounod, no me suena esto del no sé quién es.
Clar.
Aleshores jo us diré, un moment, perquè l'obra més famosa que ell té és l'Ave Maria barrejat amb una peça del clavecí ben temperat de Bach. I ara estem en aquell moment de Maria, no sé de què me hables tu mateix, has fet una cara de
sí.
Maria, no sé de què
Correcte.
Me hables.
Sí, sí, sí.
Però és que jo ara us la poso i em diràs, ah, collons, ah, doncs sí.
També, eh?
Sí, escoltem-ho, escoltem-ho.
Clàssic de clàssics, eh?
Home, és que això... Vull dir, sí, no sé quin és Gounod. Preciosa. Que sí, ho sabes. Que sí, sabes quin és Gounod, de fet.
Para és que quan... de dir que no saps de música quan en saps.
En saps, és que ara. La gent creu que no en sap, però és que està molt més dins de la cultura popular del que creiem.
Sí.
És que això, quan fèiem el programa de la Cales, ja us ho vaig posar, i em vau dir, home, si és un classicazo, si
claro.
Això... Evidentment, Gounod està entre nosaltres, xicos. M'ha sonat una mica dark, això.
No, és bé.
Va, continuem una mica amb la seva biografia, perquè ell, ja hem dit que va a Itàlia, s'enamora de l'òpera, comença a composar-la com un boig, i quan torna a París està absolutament obsessionat fins al punt de fer-ne quasi 12 òperes.
Ep.
12 òperes.
Poca broma, eh?
I el cas és que se li donava molt bé.
Sí.
Va començar a petar-la bastant fort. Així Veus. Que, com et deia, no estem davant d'una d'aquelles biografies catastròfiques on el pobre compositor no arriba a final... No. Le iba bien.
Sí, eh?
Componía bien, la gente lo sabía, éxito, Está. Triunfo, dinero, bien.
És Gounod el Figaflauas de l'època?
Correcte. Oye,
una mica?
Sí, ho trobo bé. Sí. Així que això, evidentment, et dona pau i tranquil·litat per composar, t'ho posa una mica més fàcil, pots dedicar-te a fer allò que t'agrada, i jo crec que això està molt bé. Mm-hmm. La fama definitiva li arriba amb l'òpera Faust.
Ep.
Que mira, Joan, coses
també
de
dark,
la vida.
També una mica, eh?
Bueno, sí, voy a contarte algo curioso.
Va,
¿vale?
Som-hi.
És la primera òpera que jo vaig sentir en tota
Mira.
La meva vida.
Veus?
Vale? Atenció, que arriba el moment de l'anècdota personal. Me voy a explayar un poco.
No, som-hi.
Això és molt meu, eh? Va, som-hi. Jo tenia 3 anys. 3 anys, que és una edat molt adequada per l'òpera,
sí.
No veu per què.
Ideal.
Doncs nosaltres vivíem en un pis així com superminúscul, a Moscou, ¿vale? Molt minúscul, on quasi tot estava, se producía en una misma habitación, amb la qual cosa jo vaig triar com a zona de jocs, fent-me una espècie com de... típica, vana, cosa estranya, ¿vale?
Sí.
Sota el piano del meu pare,
sí.
Perquè no havia més sitio, entonces era un bon sitio. Evidentment, el meu pare hi tocava, i jo hi jugava, normalment no hi parava cap mena d'atenció, jo anava fent, cada un en su espacio, però un dia, no em preguntis per què, em vaig enfilar allà sobre la banqueta, després em vaig seure a la falda del meu pare i li vaig demanar, perquè a més era una nena com molt contundent, ¿vale? Molt contundent. Vaig seure allà i li vaig dir, explica'm ara mateix, fil per randa, la història, amb tots detalls, tots, d'allò que estàs tocant ara.
Pam.
¿Vale? I ell, que era una gran persona, m'ho va explicar tot.
Ep.
I efectivament era Faust.
Mira.
Però és que me la va explicar, eh?
Sí.
I me l'anava tocant. Sí,
i me l'anava tocant,
i me l'anava explicant. I què passa? Doncs que aquella història i aquella música es van convertir en el meu conte preferit per anar a dormir. I com era nena, era quasi de forma obsessiva.
Fixa't.
Venga, Fausto, una vez y otra vez. Y otra vez, yo quiero más Fausto. Yo quiero más perrito. Yo quiero otra vez el Fausto. Fins aquí tot molt bé, ¿vale?
Sí.
Però clar, la nena Maria arriba a Catalunya i comença a fer classes com les persones normals i arriba un dia que la profe ens demana que expliquem davant de la classe el nostre conte preferit. I em vaig posar allà i vaig començar a relatar que si hi havia un pacte amb el diable, però que el diable estava transformat en gos i que...
Bueno, aquesta nena, saps no, el que
t'ho dic? No. Clar. O sigui, l'impacte d'aquella dona va ser tal que va cridar els meus pares per preguntar, en plan, what the fuck? Què le passa a esta niña? Però, per
jo
sort...
Jo faria també, eh?
Ja ho entenc.
Val.
No, però aquí va passar una cosa molt divertida, que per sort van veure que no tenia inclinacions rares, perquè el meu pare, molt hàbilment, li va tirar les culpes a Goethe i Gounod. Dice, jo no sé, estos son clàssicos. Jo, així que...
A mi que me cuenta,
yo no tengo la culpa, son los clásicos.
Segueix sonant a banda sonora, això, eh?
És que sona de conya!
Sí.
O sigui, clar que m'agradava, com no dava d'agradar si estàvem aquí allà a tope.
Vinga.
Sí, yo quiero conocer a este diablo, que hay que pactar con este señor tan majo. Va, bueno, clar. Bueno, qüestió, que no només em va agradar a mi aquest Faust, sinó que va ser un exitazo total. Així que Gounod es va convertir a partir d'aquí en un compositor superadmirat i un personatge bastant rellevant del panorama musical. Així que dins de tot això us estareu preguntant, i com sorgeix aquest Romeu i Julieta? Doncs us explico, perquè en realitat la història és bastant cuqui. I també va d'una anècdota personal d'ell de joventut i m'agrada bastant. Bueno, Charles, amb 19 anys, va anar a un assaig d'una sinfonia dramàtica de Romeu i Julieta de Berlioz. Mm. I es va obsessionar completament amb el tema.
Fixa't.
Vale? Es va quedar allà fascinant i fins i tot va memoritzar tants fragments com va poder, perquè en aquell moment la sinfonia no estava publicada. O sigui, el tio estava, Dios mío, esta maravilla, sí. Tengo que acordarme de todo. Què passa? Doncs que a partir ja d'aquell moment la llavor ja va quedar plantada amb el Romeu i Julieta. Sí, sí, sí. Un temps més tard, cap al 1814, durant un viatge a Itàlia, va dir, va, és el moment d'escriure jo la meva pròpia versió sobre aquest mite d'amor. I ell volia fer servir un llibret de Felice Romani que ja havia estat musicalitzat per Bellini.
Sí.
Però el cas és que va fer un parell d'esbossos, però va deixar aparcat el tema. Després de tot això, va començar a petar-la molt fort, com deien. Així que li plovien els encàrrecs i estava enfeinat a tope. Mm-hmm. Tenia mogollon, ja us deia. Quasi 11 òperes va composar, estava a tope, currant sense parar. No hi havia com aquest temps de pensar, ui, què me apeteceria de pronto a mi?
No, clar.
No. Així que no és fins a 1864, estem parlant de moltes dècades més tard, que no es posa seriosament amb aquell desig de joventut.
Ai.
Ara, quan s'hi posa, s'hi posa a tope, en seriosíssim.
Sí, eh?
Va passar que en rebre l'encàrrec els seus llibretistes, per expressa voluntat de Gounod, van seguir el clàssic de Shakespeare escena per escena. I van entregar-li el llibret en tan sols 3 mesos. És un temps rècord, eh? O sigui, és, per una òpera tan heavy, és una passada. Per suposat, com...
Bèstia, sí.
És molt bèstia. Sí, sí, com et pots imaginar, van haver de simplificar una miqueta la història, van eliminar sobretot els personatges secundaris i van reduir l'obra als seus elements essencials. Van posar el focus en el nucli de la trama, que és, òbviament, el romanç entre la jove parella, i els temes principals eren bàsicament, i són, l'amor, el temps i el destí.
No tornaré ni més, però...
Digue'm.
Banda sonora.
És la munda, tio. És que...
És així.
Uah.
Això ho poses en qualsevol pel·lícula?
És
tremendo.
I això és el pròleg, és que l'òpera comença així. O sigui, és que ja te cagues.
Hola, patapam.
Ja estàs allò, Dios mío, què va passar aquí?
Patapam.
Sí, sí, bueno, va, situem-nos a la primavera de 1865, perquè Gounod aprofita una estada que ell fa a la Ribera Francesa i s'hi capbussa de ple. En la composició. Recupera alguns dels seus esbossos de joventut i, segons les seves pròpies paraules, en deixar-se portar per aquesta increïble història, les notes li fluïen sense cap mena d'esforç.
Fixa't-ho.
És més, en una carta que li escriu a la seva dona, li explica que aquella composició en concret l'estava fent sentir com si tornés a tenir 20 anys.
Mm-hmm.
O sigui, que passió, que bonito, és una meravella. Així que el resultat és una grandíssima òpera de 5 actes que és una meravella. L'èxit va ser brutal des del dia de l'estreva estrena. No li va resultar fàcil trobar un Romeu, que quedi clar. Va haver de fer diverses versions fins a arribar al que tenim a dia d'avui. I fins i tot hi va haver algun crític que va rajar fort.
Sí.
Però, nada, tontunes. Per què? Perquè els duos, que són com ardents, apassionats. Després tenim les àries, que són superboniques, belles, subtils, amb una emoció desbordant. Vamos, és que li ha valgut un lloc privilegiat a la història de l'òpera, i si em preguntes a mi, vamos, con toda la razón del mundo. És que és una meravella. A mi, escolta, escolta, això, escolta, això.
És maco, fins i tot, quan no és tan estrident, diguem-ne.
Clar, és que té tots els matisos.
Sí.
Mira aquí, ho sentim.
Subtilesa, el que deies, eh?
Clar, perquè és una història que sube, que baja, que se revuelve, que te agarra el corazón, te lo arranca, te lo tira y de pronto te abraza suavecito.
Sí, sí.
Oh, és que és lo más.
Clar,
és
clar,
que és
clar.
Más,
clar.
És,
és així.
Vinga, va, perquè per tots aquells que tingueu aquí així una memòria oxidadeta, no patí, que l'argumento os lo recuerdo yo.
Va.
Va, som-hi, va. Ens situem a Verona, a Itàlia. Mm-hmm. I allà hi trobem dues famílies mortalment enfrontades, que són els Capulet i els Montagu. Perquè us soni Monteschi i Capuletti és el plural en italiano,
sí,
¿vale?
Sí, sí, tal qual.
Es, no, que la gente lo sepa, però se llaman Capulet i Montagu. Mm-hmm. Aviam, què passa? Els motius dels conflictes són tan antics com la pròpia història i són poder, calés i odis ancestrals absolutament injustificats. I què passa, doncs, que en aquest context coneixem a la joveníssima Julieta, una nena de 13 anys que ha estat promesa per influència del seu cosí Tibal en Paris. I aquella mateixa nit, on se situa l'obra, se celebra una gran festa de màscares per celebrar el prometatge.
Fixa't.
Què passa? Que en aquesta festa s'escola amb els seus col·leguis en Romeu per fer la trapelleria, evidentment. I, en un moment, Julieta s'escapoleix un segon de la festa per presentar-se al públic. Mm-hmm. I ho fa amb una de les peces més emblemàtiques d'aquesta obra, per explicar-li a l'espectador que ella és jove, que és alegre i que el que vol a la vida és viure, ballar, gaudir i estar a tope.
Fixa't, i així en francès, no?
És que és boníssim.
És més maco tot.
És boníssim.
Sí.
És tan cookie.
Està molt bé.
És cookie.
Sí, 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 sí,
què
sí.
Passa, doncs, que després d'aquesta... conèixer aquesta noia, que és la campanilla, és la vitalitat en persona, tenim, senyores i senyors, el gran moment, el somni romàntic. Romeu i ella es veuen per primer cop.
Ai.
Fuà!
Sí, eh?
Salten xispes, amor a primera vista, fletxazo total, increïble, un magnetisme brutal, però...
Ai.
Però... Clar, s'han de separar immediatament perquè han de fer fora Romeu, que recordem que s'ha colat en aquella festa vilment.
Clar.
Però la màgia ja ha succeït, ell ha quedat abrumat per aquella noia i passeja pels carrers de Verona amb totes les emocions allà desbordant-li el pit i diu no, això no pot quedar així.
Clar.
Així que a les 12 de la nit es planta a casa d'ella davant del seu balcó donant la famosíssima escena
Clar.
Del balcó.
Preciós, eh?
I pam! Es troben cara a cara, sense testimonis, sense màscares, només ells dos. I què passa? Que es super, ultra, mega encanten. Escolteu. Però, esclar, s'han d'acomiadar.
Clar.
Però ella s'ha quedat tan enamorada que li diu: si les teves intencions són honestes, casa't amb mi demà. I home, si són honestes les intencions, així que dicho y hecho, demà ens casem. Per què? Perquè s'han enamorat profundament. Tenim aquell moment tan famós de mil vegades bona nit. Per què? Perquè acomiadar-se per ells és un patiment tan gran que estaran repetint bona nit fins que es faci de dia.
Fixa't.
I aquí ja Romeu queda sol i l'amor li crema el pit. Se sent platòric, com si estigués volant. Mira, escolteu la música, perquè, com diu el divulgador Ramon Jané, és que està flotando, tio, està flotando. I és que en aquest moment flota, perquè l'únic que desitja Romeu és que ella dormi plàcidament. Per què? Per poder aparèixer i colar-se en els seus somnis,
sí.
Per dir-li que l'estima a cau d'orella.
Ai.
Dios.
Maco, això, eh?
És maco, però, Joan, el gran però d'aquesta obra.
Ai.
En el fons, ells saben que el seu amor està malmès per destí,
sí.
I que si s'estimen ho hauran de fer d'amagat. Així que, efectivament, es casen en secret enmig del bosc, amb ajuda del capellà, i passen unes hores d'amor furtiu, de felicitat, de catarsi emocional. Escoltem aquest amor furtiu.
Oh,
això.
Però, Joan,
sempre
continuem
però,
amb el però. Ja t'ho he avisat. L'amor està condemnat. Sí. Per què? Pel fatal destí de l'odi, del maleït odi que senten les seves famílies. Ai. I es produeix el cataclisme. Una terrible baralla de carrer, on el millor amic de Romeu és assassinat.
Ai.
I Romeu, dins d'aquesta baralla, mata a Tibal, el cosí de la Julieta. Amb la qual l'expulsen de Verona. I, a més, acceleren el matrimoni de Julieta amb Paris. Però davant d'aquesta tragèdia, d'aquesta separació, Julieta no pensa cedir, decideix lluitar pel seu amor. Així que, pel tal d'evitar aquesta separació i ajudada de nou pel capellà, es veu un narcòtic per fingir la seva mort i així poder fugir amb el seu estimat. Quin és el problema, Joan? Que no avisen d'això a Romeu a temps.
Això és que quan tots fem aquell... Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, que no lo sabe, que no lo sabe.
Però que algú le diga,
por favor. Que algú se lo diga, por favor.
Sí.
Però no li diu ningú, així que arriba a la cripta.
Portem 500 anys i ningú li ha dit.
Ningú li ha dit. Arriba a la cripta i se la troba en el que ell pensa que és morta.
Ai.
Ell se la troba morta perquè ningú li ha dit que és un narcòtic. Així que quan ell veu que l'ha perduda, decideix suïcidar-se al seu costat. I ella desperta! Però no, Joan, és massa tard. Ell ja està agonitzant. Així que, després d'aquest últim petó, Julieta agafa una daga i decideix morir al costat del seu estimat Romeu, deixant-nos a tots amb el cor trencat i amb ells dos morts, i diu, sí, Shakespeare va posar una moralina. Les famílies queden devastades i prometen no tornar-se a enfrontar mai més de la vida.
Clar.
Però Gounod no ho fa. Diu, la moralina ya la farà l'espectador. Ahora llorad, porque estos dos chavales se han muerto porque los demás sois idiotas y os peleáis cuando no toca.
Claro.
Ay, Joan, que bonic. Ay, que bonic. Ganes d'emocionar-vos, d'enamorar-vos, de plorar, de maleir els odis ancestrals que no porten enlloc. A partir del 18 d'octubre consulteu la web de la Fundació d'Òpera de Catalunya per saber quan us agafa a prop i còmode. I també us diré que si voleu portar els més petitets, tenim la versió familiar a partir del 27 d'octubre al Teatre de Sarrià i l'Auditori de Sant Cugat, dirigit i presentat per aquí una Mendel Herenda. Perquè si jo vaig poder disfrutar de Faust amb 3 anys, com no? Ja va ser malo que no disfruten los críos con Romeu i Julieta.
Ara, deixes dir una cosa?
I tant, totes les que vulguis.
I amb aquest petó segello aquest amor etern. Gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.